Bon dia, es dupliquen els decomisos d'armes blanques a la Garrotxa en només 2 anys.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Una prioritat pel cos, no?, treure armes blanques, perquè es poden utilitzar. Moltes vegades s'utilitzen intradelinqüència, no?, entre delinqüents, però pot marxar fora d'aquest entorn i alguna persona, doncs, veí de la Garrotxa que pugui patir, doncs, una lesió amb una arma blanca, pot succeir. Llavors, com deia, doncs, nosaltres ja fem accions dirigides, doncs, a controlar aquest fet.
És el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González. Al llarg de l'any passat se'n van requisar unes 150 en comparació de la 80 que es van intervenir el 2023. Diu que es tracta d'un problema al carrer a nivell català i detalla que s'ha de lluitar per fer pedagogia. També ha explicat que fa unes setmanes es va fer un placampai a la comarca on es van intervenir armes blanques. De seguida repassem aquest i d'altres temes. Abans, però, avui és dilluns 15 de juny del 2026 i, com sempre, el dia té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Argelaguer afronta la millora del carrer Major. Preveuen que a finals d'aquest any comencin a executar una obra costosa que s'enfilarà als 2 milions d'euros. Compten amb ajudes del Pla Únic d'Obres de la Generalitat. Soterraran les telecomunicacions, dividiran el clavegram d'aigües pluvials i pavimentaran el ferm. L'alcalde del municipi és Guillem Vallès.
Això, lligat, diguem-ho, al pressupost ordinari amb tota la part aquesta d'inversions, que l'obra, només l'obra del POSC ja costa 1 milió d'euros, vull dir que de partida, i esperem que es mantinguin aquí els números, el pressupost total tirant de romanents i de totes les inversions pendents que tenim, puja una mica més de 2 milions d'euros.
Avui també hem de parlar de Sant Jaume de Llierca perquè, en aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Jaume insisteix en la necessitat de respectar les normes de circulació a la zona de l'escola Les Escomes. Asseguren que en les hores d'entrada i sortida s'acumula molta gent i la mobilitat no sempre és fàcil i garantir la seguretat tampoc. Es tracta d'una escola que té més d'un centenar d'alumnes. L'alcalde és Jordi Cargol.
La problemàtica és que hem de fer compatible la mobilitat, l'entrada i la sortida de tots els nens i nenes de l'escola i dels pares i els familiars que van a recollir o portar els nens a l'escola, no? Això ho hem de fer compatible amb el trànsit, amb el dia a dia dels vehicles, dels cotxes, no?
Més notícies del dia d'avui. Parlem ara d'escola, però l'escola oficial d'idiomes, que destaca la bona acollida que han tingut els cursos d'italià i alemany. El centre escolar tanca el curs 25-26 amb satisfacció i il·lusionats pel següent. Divendres es va fer entrega dels diplomes dels alumnes que han aprovat els seus respectius cursos. Escoltem la gerent de l'escola, Cristina Segués, que se sent satisfeta pel desenvolupament del curs.
Ha estat un curs espectacular, ple d'activitats, ple de moments que hem compartit amb els alumnes i estem molt, molt contents i que hem acabat amb la cloenda de l'escola divendres passat.
I l'Hospital Josep Trueta de Girona se suma al Vall d'Iva. El Festival de la Vall d'en Bas ha fet oficial una col·laboració amb el Centre Hospitalari Garrotxí. La presentació es va fer aquest divendres a la tarda a la finca Les Brides, amb la presència d'autoritats i col·laboradors, on, entre d'altres, es va fer efectiva la donació de 60.000 euros a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Escoltem a una de les organitzadores, la directora precisament del Vall d'Iva, Mireia Morera.
Aquest any tots els beneficis aniran dividits entre la Vall d'Hebron i el Trueta. D'aquesta manera creiem que dividim forces i apostant-les per aquí al territori arribarem també a tota la gent gironina que potser centrant-nos només en el que és Vall d'Hebron, doncs potser semblava, no?, que no arribaven tant aquí a les comarques gironines. Llavors, amb aquesta manera creiem que pot arribar a tots els públics.
I avui hem de parlar d'esports perquè el Club Poliesportiu Sant Joanenc puja a segona catalana. Els d'Héctor Simón han aconseguit un bon resultat tant a l'anada, que els ha donat un avantatge de 2-0, i a la tornada havien de mantenir aquesta distància o, si més no, perdre per només un gol. Així ha estat la pròxima temporada. Per tant, hi haurà 3 equips garrotxins a segona catalana després que enguany no hi hagués representació garrotxina a la categoria. I si parlem d'ascensos, hem de parlar del Castellfollit, que també assoleix l'ascens a tercera catalana. Després d'eliminar el Meià, ha aconseguit pujar a la següent categoria del futbol. 43 anys són els que Castellfollit no vivia un ascens de categoria. Un partit de màxima intensitat viscut aquest dissabte a Castellfollit de la Roca, que tant aficionats locals com de visitants, en aquest cas els del Maià, van omplir el camp. Escoltem el tècnic del Castellfollit, Jordi Freixa.
L'any passat vaig tenir la sort de poder estar a Sant Jaume, d'aconseguir l'ascens de manera directa. Sí que aquest any, doncs, aquí a l'equip del poble em va donar l'oportunitat de ser-hi i no deixa de ser l'equip del meu poble, no? Que jo vaig sortir a jugar aquí a aquest camp, vaig marxar i així, i he tornat com a entrenador. Home, una eufòria, estic contentíssim perquè ells, els jugadors, s'ho han deixat tot. Som realment un equip, vale? I avui o aquestes eliminatòries ho han demostrat.
Més de 300 aficionats de l'Espanyol tenyeixent de blanc i blau Olot. El 34è aplec de penyes del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'ha celebrat a la capital de la Garrotxa amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la penya de l'Espanyol de la comarca, un acte que ha comptat amb la presència de la directiva del club. Precisament, el director de Relacions Institucionals del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona és Xavier Andreu.
Però nosaltres sabem de la importància de la massa social nostra. Aquest any hem batut el rècord de socis, de abonats, de presència d'espectadors a l'RCD Stadium. S'estan creant noves penyes de l'Espanyol, que en els temps que corren això és una gran notícia. A la vegada els autocars es tornen a omplir, és a dir, gent que ve de molts llocs de Catalunya baixa a veure els partits de l'Espanyol. Per tant, l'aplec manifesta això, no? El sentiment perico, el sentiment social que hi ha al voltant d'aquest club de futbol.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia, estabilitzats els incendis de Cervià, de les Garrigues i Ponts, amb unes 50 hectàrees afectades. Els bombers mantenen aquest dilluns 16 dotacions, el de Cervià, de les Garrigues i 3, el de Ponts i el que també hi ha hagut a Sanaüja. El jutge Peinado cita avui Begoña Gómez, l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb jurat popular. La investigació per tràfic d'influències i altres delictes, dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, va començar el 2024 arran d'una denúncia de l'organització Ultra Manos Limpias. De Begoña Gómez a Zapatero, la setmana judicial que amenaça Pedro Sánchez, la dona del president espanyol, compareixerà dilluns, és a dir, avui, davant del jutge Peinado, tal i com dèiem, però la cita més esperada serà la declaració de Zapatero dimecres a l'Audiència Nacional. Alerta per webs que suplanten el celler de Can Roca i el Disfrutar i cobren reserves per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb els Mossos d'Esquadra en la prevenció. Suïssa rebutja un referèndum limitar la població i la immigració amb el 54,8% dels vots. Una victòria del sí de la iniciativa promoguda per la dreta populista podia acabar amb l'acord de lliure circulació de Suïssa amb la Unió Europea. I el que és la notícia, diguéssim, del dia és els Estats Units i l'Iran que anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa el divendres 19 de juny, que és quan se'n sabran els detalls, tot i que Israel afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dies de calor, dies de molta calor, tota la setmana així, a més, sobretot divendres, dissabte i diumenge, arribaríem al màxim amb temperatures altíssimes al voltant del dia 19, 20, 21 de juny, en aquesta tercera setmana del mes de juny. Tot això de moment amb sol, avui alguna tempesta, com va passar ahir, per exemple, a Puigcerdà, i va ploure una mica fort amb calamar-se a la tarda, tronada, 16 litres per metre quadrat. Avui repetirem a la tarda, a part del sol i la calor forta, aquestes tamborinades. Bàsicament, Cerdanya, Ripollès, però també fora del Pirineu, punts d'Osona, de la Garrotxa, no ho descartem, Lluçanès, sobretot. Per tant, aquests sectors del Pirineu, Prepirineu i una comarca més avall podrien rebre alguna d'aquestes tronades, localment fortes i amb calamars-se. Entre 10 i 30 litres per metre quadrat. Fora d'aquesta zona, doncs, no refrescarà. Al contrari, dia de calor, màximes de 30-35, 30-32 a la costa, 34-35 a l'interior, i aquesta calor seria, doncs, 3-4-5 graus més alta al cap de setmana. Per tant, de ben segur, fregaríem els 38-40 graus a moltes comarques interiors i baixes de Girona. Tot això repetirem amb aquesta situació de calor forta, aquestes nuvolades de tarda, tant dimarts com dimecres, però menys que avui. Per tant, les poques tempestes de demà serien el Pirineu, Cerdanya i Ripollès, també dimecres, i més endavant ja ho veurem, però sobretot protagonista la fortíssima calor.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem, com sempre, amb el nostre tema de portada, i és que es dupliquen, com dèiem, els decomisos d'armes blanques a la Garrotxa en només 2 anys. Al llarg de l'any passat se'n van requisar unes 150, en comparació de la 80ena que es van intervenir el 2023. Segons el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González, es tracta d'un problema al carrer a nivell català i detalla que s'ha de lluitar per fer pedagogia. També ha explicat que fa unes setmanes es va fer un pla campai a la comarca on es van intervenir armes blanques. Roger Isern.
El pla d'aga dels Mossos d'Esquadra està pensat per retirar les armes blanques dels carrers, una de les preocupacions del cos en els darrers anys. No només és un problema de municipis concrets, sinó que és generalitzat a nivell de Catalunya. En el cas de la Garrotxa, les dades demostren que la presència d'aquest tipus d'armes ha augmentat considerablement en els darrers anys. L'any 2023 es van decomissar unes 80 armes blanques, el 2024 es va superar el centenar i l'any passat ja se'n van detectar unes 150. Números que, tal i com explica el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González, demostren que retirar les armes blanques del carrer és una prioritat.
És una prioritat pel cos, no?, treure armes blanques, perquè es poden utilitzar. Moltes vegades s'utilitzen intradelinqüència, no?, entre delinqüents, però pot marxar fora d'aquest entorn i alguna persona, doncs, veí de la Garrotxa que pugui patir, doncs, una lesió amb una arma blanca, pot succeir. Llavors, com deia, doncs, nosaltres ja fem accions dirigides, doncs, a controlar aquest fet.
González també ha dit que les xifres tenen una doble lectura, on la positiva és que s'està fent una bona feina en el cos per tal de decomissar el màxim d'armes blanques possible. Per altra banda, remarca que per reduir-ne la seva presència s'ha de seguir fent pedagogia.
Estem fent una bona feina, que es fa una feina activa, efectiva i de prevenció, però per altra banda que està proliferant, doncs, aquesta moda de portar armes blanques al carrer, i amb això hem de continuar treballant, no? Doncs, fent pedagogia perquè això no passi, i a més, doncs, la tasca policial per intervenir i comissar armes blanques que puguin ser utilitzades en qualsevol actuació, doncs, a la via pública.
En aquesta línia, fa unes setmanes que a la Garrotxa es va fer un pla campai on es van decomissar 7 armes blanques i es van obrir diferents actes per substàncies estupefaents.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. Argelaguer afronta la millora del carrer Major. Preveuen que a finals d'aquest any comencin a executar una obra costosa que s'enfilaria als 2 milions d'euros. Compten amb una ajuda del Pla Únic d'Obres de la Generalitat. Soterraran les telecomunicacions, dividiran el clavegram d'aigües pluvials i també pavimentaran el ferm. Gerard Puigdemont.
Argelaguer compta aquest any amb un pressupost de 825.000 euros. L'alcalde Guillem Ballada assegura que fa temps que estan estalviant per poder iniciar una obra cara i necessària per al municipi, la millora integral d'una part del carrer Major, seguint la mateixa lògica que fa uns anys es va fer a la zona de la plaça de la Generalitat. De fet, l'Ajuntament destinarà l'ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat a fer aquesta obra, la qual també haurà de comptar amb aportacions dels veïns i veïnes.
Això, lligat, diguem-ne, al pressupost ordinari amb tota la part aquesta d'inversions, que l'obra, només l'obra del POSC ja costa 1 milió d'euros, vull dir que de partida, i esperem que es mantinguin aquí els números. El pressupost total, tirant de romanents i de totes les inversions pendents que tenim, puja una mica més de 2 milions d'euros.
L'obra està prevista que comenci a finals d'aquest any. El projecte està redactat i exposició pública.
La idea seguir amb el mateix, o sigui, intentar millorar els serveis i deixar-los a punt per molts anys, vull dir que no sigui una cosa que s'hagi de tornar a obrir al carrer en breu, sinó que sigui, hi hagi tubs de previsió, que hi hagi totes les telecomunicacions soterrades, tot dividir el que és clavegram d'aigües pluvials, que ara mateix en la part del carrer Major no hi és. Vull dir, totes aquestes actuacions és el que s'ha de fer, i després tot el tema del pavimentat, que seguirà la mateixa lògica que la resta del municipi, que és de formigó desactivat amb pedra, diguem-ne.
L'Ajuntament d'Argelaguer també està treballant per fer actuacions de millora urgents a la travessera del poble. És una via de la Generalitat i han de consensuar actuacions que consideren que són necessàries, com per exemple fer millores en passos de vianants, aspectes de senyalització, il·luminació i ampliació de voreres. Des de l'Ajuntament els preocupa l'alta velocitat per la qual alguns vehicles passen per la principal via del poble, tot plegat sent conscients que d'aquí un temps caldrà plantejar una reforma integral.
I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca insisteix en la necessitat de respectar les normes de circulació a la zona de l'escola Les Escomes. Asseguren que en les hores d'entrada i sortida s'acumula molta gent i la mobilitat no sempre és fàcil, i garantir la seguretat tampoc. Es tracta d'una escola que té més d'un centenar d'alumnes.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca segueix demanant als veïns i usuaris de l'escola Les Escomes respectar les normes de circulació als carrers de la zona. Jordi Carcola és l'alcalde.
La problemàtica és, hem de fer compatible la mobilitat, l'entrada i la sortida de tots els nens i nenes de l'escola i dels pares i els familiars que van a recollir o portar els nens a l'escola, no? Això ho hem de fer compatible amb el trànsit, amb el dia a dia dels vehicles, dels cotxes, no?
Des de l'Ajuntament segueixen insistint en alguns aspectes.
Anar explicant a la gent, doncs, que depèn de quines hores del dia, doncs millor que no passin o parquin davant de l'escola, anar-ho senyalitzant, ficant normes perquè realment, per protegir, perquè la seguretat per tots plegats sigui aquesta, no?
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca celebra el bon moment pel qual asseguren que passa l'escola, amb un bon model educatiu i amb 125 alumnes a diversos indrets de la vall de Llierca.
I l'Escola Oficial d'Idiomes destaca la bona acollida que han tingut els cursos d'italià i alemany. El centre escolar tanca el curs 25-26 amb satisfacció i il·lusionats de cara al següent. Divendres es va fer l'entrega dels diplomes dels alumnes que han aprovat els seus respectius cursos. Francesc Fernández.
Arribats al mes de juny, els centres escolars celebren els seus actes de cloenda. L'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot i Ripoll ha fet entrega dels diplomes que acrediten que els alumnes han aprovat el curs al qual estaven inscrits. Per part de la gerència de l'escola, Cristina Segués es sent satisfeta pel desenvolupament del curs.
Ha estat un curs espectacular, ple d'activitats, ple de moments que hem compartit amb els alumnes, i estem molt, molt contents i que hem acabat amb la cloenda de l'escola divendres passat.
Imma Cristina, cap d'estudis del centre, ha afegit que està molt contents amb les inscripcions pels cursos d'anglès, alemany i italià. Per altra banda, des de la direcció han vist la necessitat d'incloure nous cursos pel curs vinent.
De cara a l'any vinent farem algun petit canvi. Per exemple, d'anglès oferirem dos cursos d'A1 i un curs de C1. No és decepció, però hem vist la necessitat de fer-ho d'aquesta manera.
Cristina Segués remarca que els cursos d'italià i el B2 alemany han tingut molt bona acollida com un dels més destacats. L'inici d'inscripcions pel curs que ve s'obrirà el pròxim mes de juliol amb l'objectiu de seguir formant els seus alumnes i donar valor a l'aprenentatge de nous idiomes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Més notícies. L'Hospital Josep Trueta de Girona se suma al Vall Viva. El Festival de la Vall d'en Bas ha fet oficial una col·laboració amb el Centre Hospitalari Garrotxí. La presentació es va fer aquest divendres a la tarda a la finca Les Brides amb la presència d'autoritats i col·laboradors, on entre d'altres es va fer efectiva la donació de 60.000 euros a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
La finca Les Brides a la Vall d'en Bas ha acollit aquest divendres l'acte oficial d'inauguració de la 6a edició del Festival Vallviva, una trobada que ha servit per presentar les principals novetats de l'edició 2026 i reafirmar el compromís solidari que defineix el projecte des dels seus inicis. Empreses col·laboradores, patrocinadors, voluntaris i persones vinculades al festival s'han reunit per donar el tret de sortida a una nova edició i compartir un moment de comunitat amb totes aquelles persones que any rere any fan possible el creixement d'aquesta iniciativa solidària. Una de les novetats de l'edició d'enguany és l'inici d'una nova línia de col·laboració amb l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, que es converteix per primera vegada en beneficiari dels fons solidaris generats pel festival. N'ha donat més detalls la directora del Vallviva, Mireia Morera.
Aquest any tots els beneficis aniran dividits entre la Vall d'Hebron i el Trueta. D'aquesta manera creiem que dividim forces i apostant-les per aquí al territori arribarem també a tota la gent gironina que potser centrant-nos només en el que és Vall d'Hebron doncs potser semblava no? que no arribaven tant aquí a les comarques gironines. Llavors, amb aquesta manera creiem que pot arribar a tots els públics.
La inauguració ha servit també per iniciar el compte enrere cap a la 6a edició del Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la finca Les Brides. La programació d'enguany reunirà alguns dels noms més destacats de l'escena musical i cultural actual amb artistes com Ana Torroja, Antonio Orozco, Mare Mundi, Pep Plaza o Teràpia de Xoc, entre molts altres. El president de la Fundació Vallviva, Joaquim Morera, explica que el ritme de venda d'entrades és bo.
I som conscients que l'últim mes hi ha una apretada final, inclús jo et diria més, els últims dies la gent ho veu més a la vora i hi ha la venda més impulsiva d'última hora.
Segons apunten, des de l'organització del festival, durant 5 dies, el recinte acollirà una proposta transversal distribuïda en 4 escenaris que combinarà música, cultura, gastronomia, art i solidaritat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en esports hem de parlar d'ascensos. Un cop acabats tots els play-offs d'ascens de les diferents categories a Catalunya, el Sant Joanenc ha acabat amb l'objectiu complert, aconseguir l'ascens. Després d'eliminar el Jesús i Maria a les semifinals del play-off, ara també ha eliminat el Tiana a la gran final. A l'anada, els garrotxins van aconseguir un avantatge important guanyant per 2-0 i havia de jugar al camp dels del Maresme amb l'objectiu de mantenir la diferència o perdre per només un gol. Així ha estat, el Sant Joanenc ha fet un exercici d'unió i defensa en la tornada de la gran final on ha acabat perdent, això sí, al minut 89 amb un gol de Martí Almirall. Amb aquest resultat, el Sant Joanenc ha aconseguit ascendir a segona catalana i en pocs anys ha aconseguit 2 ascensos que el tornen a posar com un dels equips referents de la Garrotxa a nivell de categoria dins la Federació Catalana de Futbol. Un cop l'àrbitre ha assenyalat al final del partit, els jugadors, cos tècnic i el gran nombre d'aficionats que s'han desplaçat han celebrat amb eufòria aquest ascens de categoria. I és que el futbol és així. La temporada passada no hi havia cap equip de la Garrotxa a segona catalana. Aquesta temporada, 26-27, n'hi haurà 3. Per un costat, el Sant Jaume Olot B, que no va poder aconseguir la permanència a primera catalana. També hi haurà el Club Esportiu Besalú, que va aconseguir l'ascens per la via ràpida amb el campionat de tercera, i ara també hi haurà el Sant Joanenc, que ha aconseguit aquest ascens tan somiat i tan treballat mitjançant els play-off. També parlem del Castellfollit, que també assoleix l'ascens a tercera. Després d'eliminar el Maià, ha aconseguit pujar a la següent categoria del futbol. 43 anys són els que Castellfollit no vivia un ascens de categoria. Un partit de màxima intensitat viscut aquest dissabte a Castellfollit de la Roca, que tant aficionats locals com visitants van omplert el camp. Jan Bretxa.
L'Unió Esportiva Castellfollit ja és equip de tercera catalana. Després de guanyar 1-0 al seu camp i 1-3 al camp del Maià de Montcal, s'ha pogut consolidar la nova categoria. L'equip de Jordi Freixa tanca una temporada rodona amb el seu ascens. Després d'anys sense que el Castellfollit pogués arribar a la tercera catalana, amb l'arribada del tècnic s'han assolit els objectius proposats. És que el tècnic porta 2 anys seguits pujant 2 equips, el Club Futbol Sant Jaume Olot B i ara l'equip del seu poble, el Castellfollit. Jordi Freixa és el tècnic de la Unió Esportiva Castellfollit.
L'any passat vaig tenir la sort de poder estar a Sant Jaume, d'aconseguir l'ascens de manera directa. Sí que aquest any doncs, aquí l'equip del poble em va donar l'oportunitat de ser-hi i no deixa de ser l'equip del meu poble. No? Jo vaig sortir a jugar aquí a aquest camp, vaig marxar i així, i he tornat com a entrenador. Home, una eufòria, estic contentíssim perquè ells, els jugadors, s'ho han deixat tot. Som realment un equip, vale? I avui o aquestes eliminatòries ho han demostrat.
Un partit que va acabar 1-0 favorables al Castellfollit. L'únic gol del partit el va marcar Mama al minut 12 i d'allà el marcador no es va moure més. Tot i això, cap dels dos equips es va sentir satisfet. Per part del Maià, els hi quedava remuntar 1-4 amb aquell gol i per això no van abaixar el cap. Però el Castellfollit tampoc es va quedar de braços plegats i sabia perfectament que el rival els podria marcar. Per això el seu tècnic destaca la qualitat defensiva del seu equip.
Defensivament aquí treballa tothom i es nota, al final som l'equip menys golejat de la categoria i amb un play-off en 4 partits ens han marcat un gol i de penal. Vale, això vol dir molt del treball defensiu que estan fent els nanos i això és el que ens ha donat la victòria, l'ascens o la felicitat aquesta que tenim ara mateix.
El duel va ser intens fins al final, on els dos equips van rebre una targeta vermella, sinònim de la intensitat i dels sentiments posats en un partit que decidia el futur de la temporada vinent del seu equip. Però el xiulet final va sonar i els aficionats grocs van saltar al camp per celebrar una fita que feia anys que no veien, el Castellfollit a tercera catalana. En parla Lluís Badosa, jugador i capità de la Unió Esportiva Castellfollit.
Un somni. Jo porto 16 temporades aquí i estic en un núvol ara mateix. Ho hem patit, ho hem lluitat, ningú ens ha regalat mai res, ja veieu el camp que tenim, però la unió, la família, el treball de molta gent a darrere, molts anys aguantant aquest club perquè no desapareixi, i molt content i molt orgullós.
Pel que fa als de Maià de Montcal, tanquen una temporada agradolça. No és el millor resultat perdre una eliminatòria, però arribar fins allà és sinònim que han fet les coses bé i ho han intentat fins al final. Francesc Ayats és l'entrenador del Club Esportiu Maià.
El rival crec que està molt ben posat, ha fet un partit molt serio. Al final també, si el rival et deixa anar fins on et deixa anar, no? Ho hem intentat fins al final, no ha estat possible, toca felicitar-los, no hi ha més.
Amb aquest partit s'acaba la temporada 2025-2026 a la quarta catalana Garrotxina, on la Vall d'en Bas i la Unió Esportiva Castellfollit seran equips de tercera catalana. Ara ja, unes dates estiuenques que toquen agafar vacances i reposar en l'àmbit esportiu.
I avui en la contraportada no marxem també d'esports, perquè té, òbviament, una vessant esportiva. I és que més de 300 aficionats de l'Espanyol tenyeixen de blanc i blau Olot. El 34è aplec de penyes del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'ha celebrat a la capital garrotxina amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la penya de l'Espanyol de la Garrotxa. Un acte que ha comptat amb la presència de la directiva del club.
Les penyes d'arreu de Catalunya del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'han ajuntat aquest diumenge per celebrar l'aplec dels Volcans. És el 34è aplec de penyes que realitza el club, un esdeveniment únic que també ha sigut per celebrar el 50è aniversari de la penya garrotxina de l'Espanyol. Aquest acte és especial i se celebra cada vegada en un lloc diferent. Per fer aquesta fita, doncs les penyes de l'Espanyol s'han ajuntat a la comarca de la Garrotxa, a Olot. En parla Jordi Pagès, membre de la penya blanquiblava de la Garrotxa.
Ha estat amb l'esmorzar, que ha anat molt bé. Ara farem la cercavila, fins a l'Ajuntament, llavors hi haurà el pregó, bueno, diferents això, activitats, i acabarem el dinar de canxa.
La cercavila ha passat pel centre d'Olot, on la ciutat s'ha tenyit de blanc i blau amb els seguidors d'aquest club. Des de la plaça de Braus fins a l'Ajuntament, aquest ha sigut el seu recorregut. Aproximadament unes 60 penyes i més de 300 persones aficionades a l'Espanyol han gaudit d'una jornada ideal al centre d'Olot i a la comarca, que aquest acte celebrat avui serveix per tancar la temporada del club amb els seus aficionats. En parla Xavier Andreu, director de Relacions Institucionals del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
Però nosaltres sabem de la importància de la massa social nostra. Aquest any hem batut el rècord de socis, d'abonats, de presència d'espectadors a l'RCD Stadium. S'estan creant noves penyes de l'Espanyol, que en els temps que corren això és una gran notícia. A la vegada els autocars es tornen a omplir, és a dir, gent que ve de molts llocs de Catalunya baixa a veure els partits de l'Espanyol. Per tant, l'aplec manifesta això, no? El sentiment perico, el sentiment social que hi ha al voltant d'aquest club de futbol.
Per reconèixer aquest esdeveniment, el vicepresident del club i la presidenta de l'Associació de Penyes han signat el llibre d'honors de l'Ajuntament d'Olot amb l'alcalde Agustí Arbós. Amb això es finalitzava l'acte més institucional, però amb el pregó realitzat es donava el tret de sortida a l'experiència i a la visita de la comarca. Aficionats d'arreu de Catalunya s'han acostat fins a Olot per gaudir d'una jornada especial amb els seus estimats i persones que comparteixen el sentiment.
Gràcies, Jan, i fins aquí l'informatiu d'avui dilluns 15 de juny del 2026. Com sempre, recordeu que podeu tenir més informació al garrotxadigital.cat i també a les xarxes socials, a Instagram, a Twitter i a Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.